i Cocte.
Ampliarem aquesta informació en els pròxims butlletins informatius. Ara són les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Començam aquesta segona hora ja de programa, com sempre i és habitual en aquests moments. Pegam una ullada al cel, volem conèixer quin temps ens espera de cara a aquest cap de setmana que estem a punt d'encetar. De moment tenim cel poc ennigulat o destapat, el manco aquí a les Balears durant l'hora baixa. Això sí, podria canviar i tindrem intervals de núvols. Les temperatures acompanyen, no són tan baixes com en dies previs. Parlam d'uns 15-18 graus, això sí, fortes ràfegues de vent, moderat també de ponent i llevaig amb intervals de fort, com ha estat el cas, sobretot d'avui vespre.
Sí, de fet, hem de dir que durant les darreres hores el vent i el temporal marítim han estat els grans protagonistes en cots màxims que han arribat als 143 km per hora o als 126 km per hora a Eufàbia. A la boia de Mó, perquè fa l'onatge, l'ona màxima ha arribat als 8,44 metres. Per tant, sí que ha estat intens, tant com dèiem el temporal de la mà, el fenomen costaners com el vent, un temporal marítim que tornarà a ser destacable avui al sud i ponent de cada illa. El vent també seguirà bufant fort, un vent de llevets que ho farà sobretot a partir del migdia, i tindrem núvols abundants durant tot el matí amb més clarianes de cara al capvespre. Per tant, condem, seguim pendents tant d'aquesta mala mà com també del vent, que és molt present.
Obrim les càmeres en directe, aquelles que ens permeten veure el temps just en aquest moment. Així que, si vos sembla, comentam aquesta primera que ens trasllada a Cap de Pere, a Mallorca, on sí que poden comprovar, sempre ho dèiem, que el vent segueix molt present perquè les càmeres continuen en moviment. Pràcticament durant tota aquesta setmana han estat tremolant aquestes càmeres, aquestes beauties. Això sí, com si apuntaves abans, Joan, cel destapat. Avui podem veure i gaudir d'unes tonalitats de blau que no teníem en els dies anteriors. Canviant d'indret en concret i continua el nostre recorregut per les illes. Per cert, quin blau avui, el de Samesquida, a Menorca.
Un blau i una mà molt calmada, quan Samesquida és un dels llocs on més sol entrar l'onatge, el fort onatge, com veiem avui, una mica de treva en aquesta part de l'illa de Menorca, amb un cel ben clar i amb una mà també, com dèiem, en calma a Samesquida, a Menorca, i serà la imatge habitual d'aquest divendres perquè, com dèiem, tornen els cels destapats i també les temperatures una lleugera pujada, amb unes màximes entre 15 i 18 graus que notarem.
Parlam d'actualitat laboral, que sempre és molt important. Parlam de feina i parlam d'autònoms, un col·lectiu que cada vegada està guanyant molt de pes, cada vegada s'incrementa el número d'autònoms aquí a les nostres illes. Vam tancar el 2025 a les illes, a les Balears, mostrant un increment del 2%, que pot semblar anecdòtic, però és la xifra més alta mai registrada, Joan.
Sí, en concret, el desembre, el passat mes de desembre, hi havia a les illes 101.608 autònoms i autònomes. El sector que més, en aquest cas, concentra, que més autònoms concentra, és el de la construcció, amb un 19%, seguit del comerç amb un 17% i l'hostaleria amb un 11%. Són dades que avui les volem acompanyar també amb la convocatòria d'ajuts als autònoms que es va posar en marxa el govern balear des del passat mes de gener fins a final de març. I de tot plegat en volem parlar amb Maria Antònia Sansó, com a directora general d'Empresa Autònoms i Comerç. Maria Antònia, benvinguda.
Gràcies i molt bon dia a tothom.
Gràcies per venir. Dèiem això, una xifra, la xifra més alta d'autònoms mai registrada de les Balears. Com valoreu aquestes xifres?
Sí, com bé deies, és una xifra bona, perquè des del 2024 en el 2025 hi ha hagut més de 2.000 noves altes, i bé, i la valoració que fem i el que consideram des de la direcció general i des de la conselleria, pues, és donar suport absolut a el que és en els autònoms. Fem aquesta anàlisi de dades per tal de poder tenir la màxima informació i per tal de poder fer les propostes i les polítiques adequades perquè la vida d'un autònom pues, pugui ser un poquet més senzilla o diria un poquet menys dura.
Perquè no és fàcil, senyora Sansó, la vida d'un autònom ni aquí a les Balears ni a qualsevol altre lloc. Ja saben que s'enfronten a situacions complicades, a haver d'assumir lloguers, quotes altes... No és senzill exercir d'autònom. Que creu que, tot i el context complexa, ha pogut contribuir en aquesta pujada del 2%? Quins factors creus que han estat determinant per aquesta pujada?
Bé, sobretot, jo diria que aquí, a les Balears, pues, som una terra d'autònoms. És a dir, som una terra de gent molt treballadora i que lluita cada dia, perquè, com bé deies, no és senzill cada dia obrir la persiana, saber que tens aquells gastos fixos i aquells gastos que hi seran cada mes, però no saps mai si hi haurà aquells ingressos per poder fer front a tot el que són aquests gastos. Nosaltres, des del govern de les Illes Balears aquests darrers dos anys, sobretot dins el que és el nostre àmbit i sempre estem pensant per tal de poder fer més i poder ajudar un poc més, pues, el que fem és dur propostes com, per exemple, de la quota zero perquè les persones que tenen un projecte i que tenen il·lusió de fer feina per compte propi, pues, tinguin aquests primers anys que sempre són els més durs i puguin tenir bonificat la despesa de lo que és la quota de seguretat social. Després també, i ara en aquests moments, tenim una ajuda que és pels autònoms consolidats, que és per aquells que no comencen, sinó que són aquells que duen més de 3 anys, i aquesta convocatòria sobretot va enfocada en que nosaltres puguem subvencionar, bonificar aquells gastos que han tingut per fer una certa inversió a lo que és el seu negoci, però una inversió mínima en el sentit de que probablement a un bar han hagut de canviar les cadires, un taxi ha hagut de canviar el taxímetre, aquells gastos que sempre venen sobrevinguts i que almenys nosaltres hi puguem ser de vora perquè no puguin tenir més complicacions de les que ja tenen.
Sorprèn aquest creixement del 2% quan venim d'un 2025 marcat fins i tot per manifestacions de col·lectius d'autònoms en contra d'aquestes noves pujades de les quotes, també de les noves formes de distribució d'aquestes quotes. Com ho valoreu? Què vos diré també des d'aquest col·lectiu? Perquè veiem que ha estat un any intens amb moltes queixes.
Sí, és a dir, ha estat un any intens perquè sobretot... aquest col·lectiu ho té difícil, vull dir, és difícil per passar el dia a dia i repeteix, i per això nosaltres des del govern de les Illes Balears, dins el que són les nostres competències, pues, volem donar aquell suport i treure inclús noves propostes per poder seria de vora, perquè com bé ha explicat, des de l'Estat, aquests darrers temps, pues, encara els han complicat un poquet més les coses. És a dir, la quota de seguretat social va segons aquells ingressos nets i estem xerrant de quotes que són molt altes.
Mm-hmm. Curiositats que també han analitzat des de la Conselleria d'Empresa sobre, per exemple, el perfil d'aquest professional. La mitjana diu que és majoritàriament home d'entre 45 i 55 anys, que fa feina tot sol, ja que el 86% no tenen contractat cap treballador, uh-huh, i només un 36% són dones. Què li diuen aquestes xifres? Quins reptes creu que hi ha també per davant? Perquè veiem això, majoria homes i sobretot gran majoria feina pel seu compte, no?
I sobretot també l'edat, entre 45 i 55, que també podríem dir, per què no començar ja des de més jove, no? Mm-hmm. Com podríem millorar, sí, també aquest impuls? Com ho podem analitzar?
Sí, com bé deies, més, aquestes dades, i és el que hem començat dins ara aquest darrer mes, és analitzar bé aquestes dades, perquè clar, aquestes dades, com bé deies, pues, donen molta informació i fa que nosaltres puguem conduir les polítiques, per exemple, si el col·lectiu que hi ha més autònoms, és un col·lectiu amb experiència i un col·lectiu relativament major, doncs anem a fer polítiques perquè el jove pugui tenir aquella il·lusió, aquell coratge i aquella ajuda per tal de poder fer el seu projecte que tingui il·lusió com a autònom. I també el percentatge entre homes i dones. Podem ser conscients que clar, el tema de la conciliació, tot aquest tema doncs és molt complicat, per tant, des del govern de les Illes Balears també tenim molt clar doncs que s'hi ha de ser de vora i per tal de poder... Sí, per analitzar aquestes xifres i per les conduir un poquet.
Heu mencionat la quota zero com una de les convocatòries. També volíem parlar d'aquestes convocatòries d'ajut als autònoms del govern que s'ha parat en marxa des de gener fins a final de març, en què consisteixen, i també sobre els requisits per quals poden aprofitar.
Sí, és a dir, ara, en aquest moment ja s'ha d'autònoms consolidats, sí que s'ha de quota zero la traiem més cap a maig-juny, i la d'autònoms consolidats que ara està vigent fins dia 31 de març i des d'aquí vull animar a tots aquells autònoms que s'hi presentin i que en els finals poden presentar aquelles factures del 2025 que han hagut de fer aquella despesa necessari per poder dur a terme el seu negoci. Hi ha moltes casuístiques, qualsevol casuística que ells pensin pues que pugui ser possible pues, que ho presentin i que probablement podran tenir aquesta subvenció.
Parlàvem vostè d'aquesta quota zero, la que feia referència abans en Joan, i d'altres mesures que donen una mà als autònoms. Però clar, després aquesta quota és vera, va pujant, malauradament també hi ha hagut molts d'autònoms que han hagut de tancar sa barrera, sobretot per no poder afrontar el lloguer a ciutat, a diferents indes de les illes. El gran repte seria reduir les quotes d'autònom, que no tinguéssim unes quotes tan altes, en realitat, perquè altres països, amb un poder adquisitiu molt més alt que el nostre, amb un sou mitjà molt més alt que el nostre, tenen quotes més baixes. El gran repte seria aquest?
Sí, seria un dels reptes, perquè un dels reptes, sobretot, és que aquells costos fixos siguin els menors possibles, perquè ells no tenen els ingressos fixos. Per tant, la quota de seguretat social és part d'aquell gasto fixo de cada mes. Per tant, sí que seria un dels reptes. I per això nosaltres des d'aquí pues, el que podem fer és, sobretot en aquells que comencen, pues, que no comencin, perquè és quan no tens, sobretot quan no tens ingressos, pues, que puguin començar fora aquest gasto fixo. I també volia aprofitar dient que en aquesta convocatòria de 4-0, que és més cap en maig-juny, sí que posaríem com a novedat enguany perquè se pugui entendre molt més bé la convocatòria, perquè també som conscients que hi ha un BOIP no és senzill.
Exacte.
Posar una calculadora que ells puguin posar la data que se varen donar d'alta a la Seguretat Social i ja els hi calcula pues, és a dir, la quantitat que poden rebre des del govern de les Illes Balears.
Clar, això seria molt senzill, però me comenta vostè que encara no estaria en vigor.
En aquest moment, la 4-0 encara no està en vigor, és a partir del maig, durant un mes. Ara sí que està en vigor és la d'autònoms consolidats. Exacte. Aquells autònoms que duen més de 3 anys i nosaltres hi volem ser de vora per poder pagar aquell gasto extraordinari o aquella inversió que va haver de fer durant el 2025 per tal de poder seguir la seva activitat.
Vostè entenc que segueix en contacte amb associacions, col·lectius d'autònoms. Li volien demanar per saber també que més reclamen en aquest sentit, quines són ara les seves reivindicacions i com l'estan escoltant des del govern.
Sí, aquelles reivindicacions són un poquet les que hem anat xerrant. Vull dir, un autònom comença la feina, no sap, és a dir, és una persona sense horari, és una persona enfocada totalment a la feina i si no fa feina no factura. Sobretot és aquell tema burocràtic, aquell tema de gastos, d'impots, que pugui ser el mínim possible per tal de que el dia a dia i el mes pues, pugui valer la pena i pugui seguir en l'activitat.
Per tal d'intentar facilitar tot aquest accés als autònoms que ara ens escolten, no? Que probablement són molts i més encara ara, no? Que tenim aquest increment del 2%, aquesta xifra tan alta, recordem, la quota zero entraria en vigor a partir del mes de maig. Com se poden sumar? Quins són els requisits? Anem a aprofundir en tots aquests detalls que poden passar per alt, no? Per intentar accedir de la manera més directa i més senzilla, senyora Sansó.
Sí, és a dir, nosaltres farem i hem fet i seguirem fent tant amb una convocatòria com amb l'altra la pues, màxima publicitat i donarem les màximes facilitats perquè se pugui entendre i perquè pugui ser el més senzill possible, perquè sí que hem vist que amb una publicació en esboip no és suficient. La gent no té per què ni tan sols d'entendre exactament i a vegades crea inseguretat de això ja m'hi puc presentar, no ho sé, per tant, sí que estarem aquests mesos pues, donant la màxima informació per tal de que puguin tenir aquell coratge per poder-se presentar.
Hi ha algun espai web, algun lloc que els oients ara que ens escoltin que estiguin interessants hi puguin entrar per també rebre aquesta informació?
Sí. Sí, hi ha a través de la pàgina web, també a través de xarxes, pues, també hem posat molt de manera didàctica com fer la sol·licitud i amb què ho poden demanar i tenim projectes per tal de també poder donar, perquè pugui haver un lloc perquè l'autònom pugui anar directament i poder fer totes aquestes tramitacions.
Desitjam que aquesta novetat pugui incrementar aquesta quota d'autònoms. Avui hem trobat l'excusa perfecta per parlar-la, les xifres parlen per si soles degut a aquest increment del 12%, però probablement amb aquesta quota zero pugui suposar un incentiu, no? Perquè més autònoms o al manco més persones que estiguin pensant en muntar el seu propi negoci, el seu propi projecte, aprofitin aquesta situació. Molt agraïts a Maria Antònia Sansó, directora general d'Empresa Autònoms i Comerç, per aquesta visita. Probablement tornarem a parlar quan aquestes campanyes mediàtiques entrin en vigor perquè tothom que vulgui se pugui acollir. Moltíssimes gràcies, senyora Sansó.
Moltes gràcies.
Són les 10 i 20 minuts. Escoltem uns consells, deixant de banda l'àmbit laboral per parlar de salut i sobretot de la importància del dret a l'oblit oncològic, com a vegades assegurances, bancs, hipoteques fins i tot, no? Aprofitin en el que una persona hagi passat per una malaltia perquè això pugui suposar un impediment a l'hora de contractar alguns serveis que haurien de tenir els mateixos drets per a totes les persones. Ho abordem tot d'una amb Cristina Borrallo, representant de les entitats Asofin i Futur Legal, després d'uns consells.
El dia, IB3 Ràdio. Tres ràdios Patrimoni.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donam una mà a Abaimar.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
El dia, amb Marta Grau.
10 i 23 minuts. Aquesta setmana, el Ministeri de Sanitat ha fet una passa important per aclarir com s'ha d'aplicar el que es coneix com a dret a l'oblit oncològic. És una mesura clau per a les persones que han superat un càncer. Parlem d'un dret que permet no haver de declarar haver patit aquesta malaltia en el passat, quan han passat 5 anys des del final del tractament, sense recaigudes, especialment a l'hora de contractar, i aquí parlem de la part burocràtica, assegurances, productes financers, que això no hagi de suposar un impediment. Joan.
Sí, parlant d'una norma que es va aprovar l'any 2023, però que ha generat molts dubtes pràctics, moltes preguntes: què passa amb les seqüeles, amb les renovacions de les assegurances, amb les hipoteques o fins i tot amb el carnet de conduir. I per donar resposta a aquestes preguntes, Sanitat ha elaborat un document de preguntes i respostes amb la participació de diferents administracions, que vol ser una eina viva i en constant actualització.
Per entendre millor el que implica aquest dret, com s'ha d'aplicar en el dia a dia, avui parlam amb Cristina Borrallo, advogada de Futur Legal i membre d'ASUFIN, l'Associació d'Usuaris Financers. Cristina, bon dia.
Molt bon dia.
Per començar, què és exactament, volem explicar-ho, el dret a l'oblit oncològic i quin canvi real suposa per a aquestes persones que han superat una malaltia com és un càncer?
Uh-huh. Doncs sí, és una normativa que va entrar en vigor a través d'un reial decret a l'any 2023 i que ha posat damunt la taula una situació que era molt lamentable, i era que aquestes persones que havien patit una malaltia o que estaven patint una malaltia de càncer se veien, doncs, d'una certa manera, per part de, sobretot, entitats financeres i entitats asseguradores, se veien discriminades a l'hora de contractar productes, ja fossin de préstec, ja fossin d'assegurança. Aquesta normativa el que ve a fer és posar uns límits a l'hora de comercialitzar aquests productes, i en casos de que s'hagin fet malament aquestes pràctiques, doncs declarar inclús la nul·litat dels productes contractats, i inclús que les persones afectades puguin demanar una indemnització per haver vist vulnerats aquests drets que són absolutament fonamentals.
Clar, evidentment això ens sorprèn que s'hagi de crear una normativa per una cosa tan forta com això, no? Per dir d'alguna manera que tu, pel fet d'haver patit una malaltia, revisa aquestes conseqüències, i una vegada has superat una malaltia que ha estat ben complicada, a damunt se t'obreixen tots aquests fronts que has de combatre també, no? Parlant d'això, d'hipoteques, d'assegurances, de fins i tot amb carnet de conduir, o sigui, tristament són moltes les possibilitats en les quals em pot sortir perjudicat, no?
Sí, una persona que ha patit una malaltia com aquesta i ha tingut la possibilitat de superar-la, de curar-se i de tornar un poc a la vida, no? Que se vegi amb aquesta situació és absolutament lamentable, i pensem que només fins a l'any 2023, fa 2 anys que ha entrat en vigor aquesta norma, fins ara no, això no ho teníem, i la pràctica era aquesta. Les entitats financeres, les entitats asseguradores demanaven qüestionaris en aquestes persones, i si havien patit una malaltia com aquesta, quedaven o, per una banda, excloses, directament excloses, o, per una altra banda, el que feien era pujar. Per exemple, les asseguradores pujaven la prima perquè pensaven que tenien més risc i, per tant, pujaven la prima, i aquesta persona estava assumint una assegurança amb un sobrecost que no hagués tingut una altra persona que no ha passat una malaltia.
Però és que és supercruel.
Sí, és absolutament cruel.
Ja sé que els bancs i les asseguradores, home, precisament, no són entitats caracteritzades per tenir una empatia brutal i absoluta, no?, per als seus membres, i que, evidentment, elles parlen de números, d'estadístiques, de xifres, però és molt injust.
Sí, és molt injust.
A més, havent-ho superat, és molt injust.
Sí, és injust, és cruel, i deixava exclosa
a moltes persones. Imagina't, els teus somnis, el teu habitatge, no? I a part que parlam, Cristina, perdona, una de cada 4 persones patirà, o entre una de cada 3 i una de cada 4 patirà al llarg de la seva vida càncer.
Sí.
Ostres!
Sí. No és una minoria, sinó que estem exposats a un percentatge de la població molt elevat, i per tant és una normativa que era més que necessària, pensem, de l'any 2023, però el més curiós també són aquestes preguntes i respostes que ha hagut de fer el Ministeri de Sanitat, ara són molt recents. S'ha hagut de reunir amb la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, la Direcció General de Consum, inclús amb l'Agència de Protecció de Dades, alerta també, i són preguntes i respostes que han hagut de fer ara. És a dir, perquè tot i que aquesta normativa havia entrat en vigor, que passava que, com no era massa clara o deixava certes coses d'una manera un poc ambigües, han hagut de fer un llistat de preguntes i respostes per com aplicar aquesta norma. És a dir, perquè encara, tot i després d'haver entrat en vigor, continuaven les males pràctiques. I, per tant, aquí el Ministeri de Sanitat ha hagut d'intervenir per posar un poc unes pautes, que són el que s'ha publicat ara.
Com valores aquest document de preguntes i respostes? És prou esclaridor en aquest sentit?
Sí, el document està bastant bé, és bastant ampli. L'únic que m'ho segueix preocupant, perquè no deixa de ser un document publicat al Ministeri de Sanitat, que no és vinculant, sinó que és un criteri d'interpretació. És a dir, les entitats financeres i les asseguradores haurien de mirar aquest document per aviam si en aquell cas com ho han d'interpretar. Però clar, si no ho fan, què passa? No és un document vinculant, no és un document que s'ha afectat o que un abogat puguem dur en un jutjat i dir, escolti, aquest document és oficial i això diu el Ministeri, sinó que són un resum de preguntes i respostes. Lo correcte que hagués estat desenvolupar més aquesta normativa, perquè si estem veient que és algo que està perjudicant a molta de població, no fer-ho a través d'un reial decret, amb quatre pinzellades, que és el que va passar. Se va modificar la llei de contractes d'assegurança, un article, se va modificar un article de la llei de consum. Si veus que aquesta és una realitat que realment és preocupant i que afecta molta gent, el que s'ha de fer és legislar. Legislar, obligar, sancionar i que després els abogats puguem agafar aquesta norma, dur-la a un procediment judicial si la persona s'ha vist afectada i, com la gran majoria de casos, no els hi fan ni cas.
Per tant, aquí el que ven que és necessari, com passa en moltes ocasions, és que una vegada s'ha fet la legislació, tenir el sistema, els instruments adequats per tal de sancionar i perseguir d'alguna manera aquestes pràctiques, no?
Uh-huh. Efectivament, és a dir, que la pròpia normativa digui no només el que diu, per exemple, l'àmbit de consum, que si una entitat financera denega o posa en sobrecost, el que diu, bueno, se declararà nul de ple dret aquell document. Bueno, sí, això està molt bé, però al final la persona hauria de tenir un règim sancionador a aquesta normativa, perquè aquesta persona que ha patit una situació terrible, que a més quedi exclosa de la possibilitat de tenir financiació, és a dir, perquè això està passant. Van a un banc per demanar una hipoteca per casa seva i li exclouen aquesta hipoteca. No li donen pel fet de que la persona ha tingut una malaltia en el passat, tot i que ja l'ha superada, no?
I a més, fixa't que no només té conseqüències econòmiques, que és perdre la possibilitat d'accedir a una hipoteca, a uns drets que haurien de ser igual que la resta de les persones, però anímicament, que no te la donin. Uh-huh. És que és com si estiguessin pensant que no ets apte o que te pot tornar a ocórrer o que, uh-huh, o que te pots morir directament abans, sí, que la resta. I això és un impacte emocional, sí, que produeix, sí, sí, a les, sí, persones brutal. Que, sí. Segur que qualcú això li ha generat, no sé...
Sí, sí, moltíssima... això és el que ha debatit un poquet l'Associació contra el Càncer, clar, les diferents associacions, de dir, clar, és, ostres, que és una realitat molt dura per a aquestes persones, que al final hi ha molta gent jove, inclús que ha patit una malaltia que s'acura...
I t'estan dient que per estadística te pot tornar a ocórrer, i és mentida.
I no li donen una hipoteca.
Parlant de gent jove, jo he conegut un cas proper d'una lota que té 23 anys i va tenir un càncer que va superar, i precisament ara començar a imaginar-se la seva vida després de superar això, no? La il·lusió d'emprendre una nova vida, i ja començava a veure que, per exemple, si volia demanar una hipoteca, veia que bancs li estaven rebutjant, sí, i així la resta de coses.
Això és una realitat que encara està passant, per això insistim que sí, que està molt bé aquest reial decret, que és de fa 2 anys, estan molt bé aquests criteris orientadors per part del Ministeri de Sanitat, però aquí s'ha de legislar molt més fort, molt més fort. Hi hauria d'haver una normativa concreta amb un règim sancionador perquè això no passi. La mala pràctica, que és habitual en l'àmbit de consum en general, l'única manera de reparar-la, de modificar-la, és a través de la legislació amb sancions, perquè si no, al final, pot ser, la persona se queixa, la persona posa una reclamació al Banc d'Espanya, se'n va a la Direcció General d'Assegurances, però al final, si no hi ha sancions pel mig, grosses, a més, i en aquest cas us haurien de ser més que més, perquè també entra un altre factor, que són les teves dades personals, al final t'estan demanant un historial mèdic. Jo per què he de donar el meu historial mèdic a una entitat financera d'una malaltia que tengo fa 10 anys. O sigui, és al·lucinant, i són pràctiques que estan passant, tot i que la norma està avançant.
I on queda aquí la protecció de dades?
Perquè se vulnera completament.
Clar, perquè hi ha tant de truia amb la protecció de, sí, dades, i que per una cosa tan seriosa, sí, com el teu estat de salut i els teus informes se pugui accedir d'una manera en barra, mm-hmm, lliure...
Sí, sí. No? Clar, és... aquí la persona els adona, no? Perquè els adona voluntàriament, entre comes, perquè realment és per tal de que t'adonin aquella financiació, no? I al final estàs donant dades que són les més sensibles que qualifica la llei de protecció de dades, que són les dades mèdiques, no? I que t'obliguin a passar per aquesta situació situació és absolutament terrible.
Però que podria tenir els dies comptats, aquestes pràctiques.
Bueno, la idea és que sí. Clar. Hi ha una norma de fa 2 anys que ho diu. El tema és s'ha de legislar més fort, perquè si no, nosaltres ho estem detectant i, de fet, hi ha sentències ja contra asseguradores i contra entitats financeres en general que imposen sancions, imposen indemnitzacions. Els jutges estan indemnitzant les persones que s'han vist en una situació com aquesta. Per tant, sí, la norma està des de fa 2 anys, però si encara hi ha sentències i s'estan dictant i està passant, és perquè la norma no funciona. Per tant, s'ha d'aplicar amb molta més força.
Molta gent se demana també què passa, que no ho he mencionat aquí, amb el cas de les seqüeles del càncer. És a dir, quan s'han de declarar, quan no, com s'ha de fer?
Sí, aquí la normativa en concret el que està dient és que hagin passat 5 anys des de que hagi finalitzat un tractament radical. Tractament radical és un tractament curatiu, és a dir, que la persona ja s'ha curat, ha passat per un tractament de quimioteràpia, de radioteràpia, o el que hagi passat, no? Però si són seqüeles menors o inclús tractaments que diuen accessoris, no?, d'hormonoteràpia, és a dir, amb altres teràpies que la persona hagi o estigui tinguent a dia d'avui, aquests tractaments estan fora d'aquest termini dels 5 anys. O sigui, parlem de tractament radical curatiu total en els 5 anys, no? Tot el que hagi passat per després, això no està de dins el termini legal que marca la norma.
Per tant, si una persona no se li està realitzant un tractament en aquest sentit radical, un altre tipus de tractament menor, en principi, no ha de tenir aquesta...
No hauria de tenir aquesta situació ni aquestes provisions que marca la norma. Haurien de poder contractar qualsevol producte com qualsevol altra persona que no hagi patit la malaltia.
Igual que en el tema dels serveis financers i la banca, varen sortir algunes tendències que se qualificaven com a banca ètica, que després també tenien els seus emperons. Hi ha assegurances que defensin, no sé, sense dir marques, evidentment, o sí, això ja depèn de vosaltres com a entitat, però hi ha assegurances que defensin que un altre tipus de mecanismes són possibles, més ètics, més empàtics?
Bueno, asseguradores ètiques i banques ètiques, que moltes se posen es
queda
nom...
Queda molt bé en el eslògan,
sí,
dir, no?
Tenen pràctiques que es vera, que són diferenciadores respecte a altres, però sí que és cert que, bueno, aglutinen un nombre molt important de persones i que arribin a ser ètiques amb la persona concreta i amb una pràctica determinada, doncs, bueno, nosaltres, de fet, en el dia a dia no el veiem, tot i que tinguin el nom, no? Llavors, sí que aquí, doncs, bueno, fem una crida, no?, a que mos escolti d'aquestes entitats perquè, bueno, tinguin aquest tema molt present i que sàpiguen que la normativa, esperam que vagi en augment, que se reguli molt més, que sigui més àmplia i que sigui sancionadora, perquè si no acabaran, sincerament, poden acabar bastant malament, perquè al final tot aquest tema pujarà a Europa, que és el que normalment
Exacte.
Acaba passant a Espanya. A l'àmbit de consum sempre anem a la cua de lo que mos diu Europa, i aquest tema, és cert, que si no acabarà en Europa, perquè qualsevol jutge elevarà qüestions com aquestes en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que farà una interpretació segurament molt més àmplia d'aquests drets, i aquestes entitats acabaran malament. Per tant, invocam això, no?, que facin les pràctiques en la mesura de lo possible molt més coherents amb la normativa i que evitin d'aquestes situacions tan desagradables.
Parlant d'Europa, parlant d'una legislació que s'adapta a la majoria de països de la Unió Europea o no? També encara hi ha moltes diferències.
Sí, hi ha altres països de la Unió Europea que amb la normativa del dret, perquè és una normativa europea, estan molt més avançats. És a dir, pensam que Espanya, que sempre anem un poquet enrere, amb aquest tema hem anat molt enrere, perquè pensam que fins a l'any 2023 no existia això en el nostre ordenament jurídic, fa 2 anys només. Fins fa 2 anys ni se mencionava. Sí que parlam en caràcter general de la discriminació, de la igualtat, de la salut, en termes generals, que ho diu la nostra Constitució Europea, però fins a l'any 2023 no hi havia ni cap menció a cap normativa damunt d'aquesta situació. I clar, és que ja no és que, parlàvem del que comentava en Marta, ja no és una minoria de persones,
no,
és que les dades són molt potents, una de cada 4 persones pot arribar a patir una malaltia com aquesta. Com poden tenir una norma que sigui tan fluixa, no? O sigui que, bueno, que esperem que aquí la cosa avanci i que Europa, si no, posi les piles a Espanya perquè reguli molt més aquestes situacions.
Persones que ara ens escoltin, que hagin superat aquesta malaltia, se trobin en procés de... Perquè, clar, també pots demanar-la mentre se trobis en procés d'estar superant aquesta malaltia. Fins a quin punt és important que contactin amb les associacions d'usuaris i defensors dels drets dels pacients o dels usuaris en general, perquè també aquí tindríem aquestes dues vessants. Fins en quin punt és important?
Sí, han de saber quins són els seus drets i com a idea general que sàpiguen que si estan durant el tractament, doncs en aquest cas sí que no podem obligar, no ho hauríem de fer, però no els podem obligar a aquestes entitats a que facin això, però sí que un cop hagin finalitzat el tractament, que sàpiguen que després de 5 anys ja no tenen per què dir, no tenen per què informar ni donar cap dada del seu historial mèdic, ni poden ser exclosos en cap contractació en l'àmbit de consum, i que si això passa, que lo primer, recabin tot el seu expedient metge, comencin a fer les reclamacions oportunes al Banc d'Espanya, a la Direcció General d'Assegurances, i si la cosa no se soluciona, que arribin en els jutjats perquè els hi donaran la raó.
Una curiositat ja per tancar. Així com hi ha hagut intents de banca ètica, no sé si s'ha creat alguna assegurança ètica o és difícil aquesta combinació.
Sí, hi ha asseguradores que han tret línies de productes ètics, no? Podríem dir, i damunt del tema de descanse, pues sí, hi ha entitats que han tret línies de productes adaptats per situacions concretes com aquesta, però bueno, no, a la pràctica no han anat massa bé. De fet, hi ha qualque asseguradora que ha estat recentment condemnada, no?, per aquest tema, perquè venia productes, inclús per concretes persones que havien patit un càncer determinat, i a la pràctica què va passar? Doncs que no, totalment lo contrari. Doncs aquella, hi ha casos, però hi ha un de molt recent, que aquesta persona va arribar als tribunals, i els tribunals els hi han donat la raó, i en aquest cas l'han indemnitzada amb 100.000 euros, és una sentència de Canàries, i aquesta persona afectada per un càncer de mama ha tingut una indemnització de 100.000 euros precisament perquè la companyia asseguradora deia que aquell era un producte especial per aquest tipus de persones que havien passat aquesta malaltia, i va ser tot lo contrari a la pràctica.
Un engany?
Un engany absolut.
Per aquesta raó és molt important del que parlàvem just avui, no?, que cada vegada les associacions de consumidors fan força per evitar aquestes pràctiques abusives. Setmana important aquesta, el Ministeri de Sanitat, recordem, ha fet una passa important per saber com s'ha d'aplicar el que es coneix com a dret a l'oblit oncològic. Ho ha explicat perfectament Cristina Borralló, i que aquestes persones tinguin els mateixos drets a l'hora de contractar una hipoteca, a l'hora de contractar una assegurança, que la resta de les persones. És un tema molt important i molt sensible, i per això aquest divendres mos volíem fer ressò. Cristina Borralló, que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment.
10 i 40, repassa alguns temes que segueixen en el focus de la notícia, que segueixen avui d'actualitat, com és la borrasca Leonardo, sobretot a Andalusia. Recordam, ho avançàvem just a les 9, recordam de nou, els centres educatius d'aquesta comunitat obriran aquest divendres amb normalitat, excepte en els municipis més afectats, situats sobretot a la comarca de Grazalema, a Cádiz, i a Ronda, a Màlaga, totalment incomunicada durant una bona estona.
Romandran tancats, ho hem de recordar, els centres educatius del municipi i zones afectades pel temporal i en perill per l'estat dels rius i llits de torrent, a més dels centres danyats als quals no es pugui accedir. El temporal de pluja que, recordem, fet a la península, manté tallades 94 carreteres, de les quals 79 es troben a Andalusia, i només una pertany a la xarxa principal. I Cádiz és la província més afectada per les inundacions i despreniments provocats per les intenses pluges.
Clar, preocupa sobretot el riu Guadalquivir. Ha superat el seu pas per Còrdoba aquests 5 metres d'altura, ja doblegava l'altura del nivell vermell que marca el risc de desbordament, i que està en 2,5 metres. Tot això en una jornada, recordam, la d'ahir, en la qual es va desallotjar prop de 400 famílies més en diferents zones de la capital i barriades davant el risc de viure unes inundacions, i aquí ens haurien de remuntar a anys enrere, les registrades al febrer de l'any 2010, que va tenir aproximadament unes 3.000 persones afectades. No deixant de banda el mal temps que hem viscut les darreres hores, i sobretot també aquí a les Balears, podríem dir les darreres setmanes, però sobretot parlam de les conseqüències. L'OAR, que és un dels edificis més emblemàtics de Ciutadella, ha quedat completament tancat, Joan, però ha estat per motius de seguretat.
Sí, i relacionats, perquè sembla que podria ser amb la pluja com la possible causa. Les tempestes dels darrers mesos podrien haver fet malbé l'estructura, i l'Ajuntament, propietari majoritari a l'immoble, i els altres dos copropietaris es van reunir ahir després de que es confirmassin greus problemes estructurals i que obliguen a actuar-hi de manera urgent.
Sense deixar de banda Menorca, recordem també una de les notícies més destacades dels darrers dies, aquestes pluges que varen ocasionar la caiguda d'una roca a Cala Sant Esteve, provocant la mort d'un home a casa seva. Important dir que els experts continuen en el focus a aquesta zona en concret.
Sí, perquè després d'aquest fatal accident, el qual vàrem mencionar, l'Ajuntament del Castell es troba ara en el moment d'anàlisi i reunions per conèixer el risc d'aquesta zona amb l'objectiu de prendre mesures. En el moment dels fets es van traslladar els diferents tècnics de Risbal per poder saber quina és la millor forma de gestionar les estructures de les zones afectades.
Sí, abans a les 9 mos fèiem ressò de la situació a l'Hospital de Son Espases i parlàvem de la saturació de les urgències i com hi havia unes 70 persones en espera. Ara podem dir que aquesta situació es normalitza. Parlem ja d'uns 40 pacients pendents, en aquest cas, a les urgències de l'hospital. No parlem de 70, sinó de 40. Fonts hospitalàries han ressaltat que s'espera que aquesta situació pugui millorar amb el pas de les hores, després de que totes les mesures que van activar per evitar aquesta saturació continuen vigents i estan donant els resultats. Recordem també que el sindicat d'infermeria SATSE va avisar d'un nou episodi de saturació quan s'havien acumulat aquestes 70 persones a planta, però des del centre hospitalari van explicar que l'origen d'aquesta saturació del sistema no era la grip ni tampoc eren les diferents infeccions hospitalàries per mort d'aquests mesos, sinó una elevada concentració de pacients crònics i el sistema a l'hora de donar-los d'alta, que va ser el que va generar aquests problemes. O sigui que hores d'ara poden dir que la situació són Espases es normalitza. Són les 10 i 44 minuts, escoltam uns consells i tot d'una reprenem aquest programa aquest divendres amb més temes que abordar amb els oients i els espectadors.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia
Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 46 minuts. Vos parlam del CESAC, del Centre d'Estudis Superiors Alberta Jiménez, que és el centre universitari, per cert, més antic de les Balears. Enguany, els primers graduats en infermeria del centre i s'han complit ja els 20 anys ja, o sigui, parlam ja de 2 dècades del grau de comunicació a Mallorca. És una efemèride que, clar, com que ens toca de prop a tots els que d'una manera o una altra ens dedicam a aquesta feina, havíem pensat, Xisco, que era inevitable el manco dedicar-li un temps en aquest espai per parlar de la nostra nostra professió i de moltes altres també.
Gràcies, Marta, i per això en volem parlar amb Maria Elena Valiente, la directora del CSAC, que ja tenim amb nosaltres. Maria Elena, com està?
Bueno, muy bien, muy agradecida de estar aquí con vosotros.
Encantat de saludar-vos. I clar, quan es va posar en marxa es grau, anem a celebrar aquests 20 anys del grau de periodisme en el CSAC, quan es va posar en marxa aquest grau, quin era el gran repte de formar comunicadors a les illes que vos vareu proposar? I sobretot, com ha canviat aquest grau 20 anys després?
Bueno, yo creo que cuando se propuso se vio una necesidad, era también el momento en el que iniciaba IB3 y entonces como que nos adelantamos a algo que Mallorca iba a reclamar inmediatamente, ¿no? Tener buenos profesionales para sus propios medios de comunicación. ¿Y cómo se ha ido transformando? Bueno, yo creo que todo el tema de la información se ha transformado a tal velocidad que hoy en día pues tenemos periodistas que no solamente piensan en la prensa escrita, ¿no? Sino que piensan eso en radio, en televisión, en podcast, en medios digitales. Entonces creo que ahí esto ha sido una transformación, vamos.
Clar,
a la par.
S'han hagut d'adaptar al canvi. I, Maria Elena, quan recordeu aquella primera promoció? Perquè, clar, quan tu n'estrenes sabates, està tot el dia mirant que ningú els hi taqui. No sé, aquella primera promoció d'estudiants, que ho estrenaren tot, professors, aules... Clar, devia ser tot molt nou i també passant pena perquè els alumnes aprenguessin tot allò que havien d'aprendre.
Claro. Bueno, yo he de decir que soy heredera, ¿no? Yo estoy recogiendo el trabajo de antiguas directoras y de mucho profesorado pues que ha ido pasando por el centro. Es verdad que también hay un gran número, ¿no?, que inició el grado y que ahora está de celebración. Desde luego, la transformación, pues ha sido sobre todo tecnológica. También es verdad que se han ido incorporando nuevos perfiles y que cada vez se valora más el que nuestro alumnado tenga relación con profesorado que está directamente, ¿no?, relacionado hoy con todo el tema de la información y la comunicación. Y bueno, creo que eso les da un contacto con la realidad, ¿no? Hay mucha relación entre lo que es el mundo empresarial y el mundo universitario. Entonces creo que eso para ellos es un valor muy importante.
Ara heu parlat de valors, ja fa dues o tres vegades que surt aquesta paraula a la conversa amb Maria Elena Valiente, la directora del CSAC, el Centre d'Estudis Superiors Albert Jiménez, que està d'aniversari, entre d'altres coses, perquè han celebrat els 20 anys del grau de comunicació. I clar, li volia demanar que el CSAC sempre ha defensat una formació en valors, precisament. Quin paper juga en l'ètica i, ho tenia apuntat, quin paper juga l'ètica en la formació dels vostres alumnes?
Yo creo que es principal, ¿no? Porque hoy en día que la información pues corre el riesgo de valorar la inmediatez o el impacto emocional, ¿no? Que todo eso puede llevar mucho a la manipulación. Yo creo que nuestro alumnado, que sí que recibe esta formación en ética, ¿no? Pero no solamente en una ética de la comunicación, sino también pues en una historia del pensamiento, un pensamiento crítico, un ser conscientes de la responsabilidad social que tienen ellos como informadores y esa sensibilidad, ¿no?, que tienen que tener de lo que ellos, las consecuencias que van a tener lo que ellos van a comunicar.
I tenint en compte o tenint present, Maria Elena, que ara mateix s'enfronten a uns reptes, com per exemple parlaves, no?, de la immediatesa de les notícies, les xarxes socials, la irrupció de les xarxes socials, ha canviat un poc tot el paradigma del periodisme, la manera de fer periodisme, fins i tot la manera d'informar-se. És més complicat aplicar ara aquests valors perquè tenim un ventall de propostes que anys enrere no existien.
Yo creo que sí, que tenemos el peligro no de valorar tanto la técnica, que nos olvidemos de las personas a las que va dirigida esa información y también que el que la produce, ¿no? Llevado por esa inmediatez, esa rapidez, ese querer crear tantas visualizaciones, olvide un poco lo que yo creo que es muy importante, que es el verificar la información, ¿no? Contextualizarla y luego darse cuenta de que, bueno, pues ninguna información es totalmente objetiva, pero que sí que la valoración, ¿no?, se deje llevar por unos criterios que sean veraces.
Clar, durant 20 anys, molt d'ets alumnes han acabat fent feina a mitjans, a institucions, o muntant projectes propis. No sé quin seguiment es fa des del Centre d'Estudis Superiors Alberta Jiménez de les primeres promocions i no sé si també hi ha aquest orgull de directora quan veu que un dels seus alumnes triomfa, diu, aquest va estudiar en altres.
Bueno, yo la experiencia que tengo desde los pocos meses que llevo aquí es que institución a la que vaya, medio de comunicación al que asista, eventos que se hacen, ¿no?, en torno a la comunicación, siempre tengo. Alguien que es jefe de gabinete de comunicación de una red hotelera, muchísimos alumnos que trabajan aquí en IB3 o en televisión, ¿no?, a nivel nacional, o que están en instituciones públicas como el Consell y el Gobierno. Entonces, encontrarlos en estos puestos de responsabilidad, pues sí, la verdad. Además, se acercan a decirte, yo soy ese alumno o esa alumna de CESAC, ¿no?, con
sobretot
orgullo.
Sobretot també fomentar els estudis aquí a les Balears, perquè un temps enrere sempre hi havia com aquesta espècie d'idea que havies de sortir per estudiar fora. Jo crec que les Balears, tant a través de la Universitat Alberta Jiménez com a través de la Universitat Pública, de la Universitat de les Illes Balears, cada vegada se formen, s'actualitzen, l'oferta és més variada. Què li diria ara a un possible futur alumne que se plantejàs estudiar periodisme aquí a les Balears?
Pues esto, la verdad, la idea que tengo sobre esto ha cambiado mucho después de hablar con personalidades, ¿no?, importantes de aquí, del mundo de la empresa, de la política también, que enfocan este nuevo periodismo como en su vertiente de cuidado de nuestro patrimonio cultural. Yo me doy cuenta estando aquí que aquí hay mucho que valorar y que es algo muy propio de Mallorca. Entonces, ese periodismo cultural, ese periodismo en defensa del patrimonio, del medio ambiente, ¿no?, esos temas que hoy preocupan a la isla, creo que es algo que aquí se van a formar mucho más directamente que a lo mejor estando fuera.
Clar, com a centre formador, si mirant cap al futur, quins nous perfils professionals creu la directora del CESAC que seran imprescindibles en comunicació d'aquí 10 anys? Perquè, clar, parlàvem, el grau té 20 anys, en 20 anys ha canviat tot a velocitat estratosfèrica, d'aquí 10 anys, com el vira aquest panorama? No sé si haurà d'haver una altra transformació.
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, aquí entra todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Quiero decir, yo creo que esto es lo que más va a transformar no solamente la comunicación, sino
la vida,
todos los campos. Entonces ahí, bueno, pues nuestro alumnado ya se está formando, no solamente de manera técnica, sino pues lo mismo, ¿no? Ese uso responsable de la inteligencia artificial en la comunicación. O sea, hoy en día es mucho más fácil engañar, a veces nos cuesta distinguir lo que es real, ¿no?, y lo que es creado con inteligencia artificial. Entonces es algo que existe, que tiene que estar al servicio pues de esa verdad que quieres transmitir, y bueno, yo creo que este es uno de los retos actuales que ya digo que estamos enfocando.
I cada vegada hi ha més mecanismes per detectar si les feines, si els treballs d'investigació, els graus, estan fets o no,
claro,
amb intel·ligència artificial.
Els alumnes de CESAC crec que no fan trampes.
No.
Intel·ligència artificial la consumeixen a casa. Per fer treballs acadèmics, jo estic convençut que ningú el fa servir.
Ara ho diran a Maria Elena, però ben utilitzada sí que pot suposar una eina per poder millorar el teu treball.
Si tens un examen d'intel·ligència artificial, l'has de fer servir, no te quedarà més remei, però jo estic convençut que els treballs d'investigació del CESAC no hi haia.
O sea, hay unas normas, o sea, la IA se puede utilizar, lo que pasa es que tú tienes que ser transparente a la hora de decir para qué has utilizado la IA, ¿no? Porque para buscar información es una herramienta muy útil, para corregirte una redacción es una herramienta útil, pero el pensamiento crítico la IA no te lo va a dar, o sea, eso tiene que ser formación tuya. Entonces yo creo que ahí es donde se comprueba el uso que estamos dando.
Clar, parlant d'aquests 20 anys del grau de comunicació al CESAC, però també l'any 2016 el centre va fer una passa endavant important en la posada en marxa de nou graus, com per exemple el de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, que va motivar aquella ampliació, perquè si una cosa té el CESAC és que cada tant hi ha un grau nou que fins ara no se feia aquí a les Illes.
Sí, no, la verdad es que se ha ido creciendo, ¿no? Empezamos después de comunicación, siguió el de educación física y bueno, últimamente ya el de enfermería. Yo creo que se van viendo las necesidades, un poquito la sociedad, ¿no? O sea, piensen que nosotros somos una institución sin ánimo de lucro. Lo que nos caracteriza como congregación, ¿no?, es estar al servicio de la sociedad. Entonces, es ir viendo que en qué nuevos campos, ¿no? Porque en ese momento, pues en la UIP tampoco se ofrecía. Entonces, era una demanda y, bueno, estuvimos ahí. Lo mismo que con el tema de enfermería, ¿no? En enfermería sí que es verdad que, bueno, pues fue una petición de Quirón Salud, que vio en el CESA pues la oportunidad de formar enfermeros según unos valores que ellos también comparten. Entonces para nosotros pues ha sido una gran oportunidad y que los alumnos, pues este año tenemos la primera promoción de enfermería, se sientan orgullosos también, ¿no?, de este carácter que imprime este CESA.
Ara volia demanar això. L'any 2022 va ser quan s'ha parat en marxa aquest grau. Enguany acabarà la primera fornada d'informació d'infermeria del CSAC, no sé com ha vist els alumnes, no sé com valora aquesta primera promoció.
Bueno, la verdad es que yo estoy ilusionada. Lo poco que he podido convivir con ellos, las jornadas que he compartido, veo que realmente son jóvenes vocacionados, y donde lo oigo por activa y por pasiva, lo que están recibiendo y lo que están practicando en los hospitales de Quirón es el trato a la persona.
No sé com se decideix, María Elena, si manquen nous graus, no? Perquè tot això depèn també de la demanda, de la manca d'alguns estudis en concret, però no sé si vostès tenen ara pendent o present poder iniciar un nou grau, i si és així, quin seria?
A ver, yo como les decía antes, nuestro objetivo no es económico, ¿no? De ahora vamos a empezar.
Claro.
Analizando la realidad, pues la llegada de nuevas universidades, ¿no? Pues con la apertura de nuevos grados, eso hace que también uno se tenga que posicionar, ¿no? Y decir, a ver, esto no es una batalla, esto es una oferta.
Claro. Uh-huh.
Entonces, eso a nosotros, pues bueno, si en algún momento vemos que es necesario o se hace un estudio o la misma sociedad, vemos que se puede pedir algo que en la isla no está, pues bueno, nosotros siempre estamos en conversaciones, ¿no? Con el gobierno y con el consejo. De lo que pueden necesitar de nosotros, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado del grado de educación, pero ahora vemos pues que empieza 0 a 3. Esa formación universitaria para esos nuevos maestros que van a estar en el 0 a 3, pues es necesaria, pues es uno de nuestros objetivos, ¿no? O el tema de todo el alumnado ahora, que cada vez el número es mayor de alumnado con necesidades específicas, pues nuestros maestros tienen que estar ahí. Entonces, pues bueno, vamos ampliando, vamos perfilando, ¿no? Esas formaciones que ya tenemos.
Noves propostes, nous reptes,
sí.
Noves jornades i també generacions de, en aquest cas, d'infermers. La primera promoció, per cert, dèiem, d'aquest estudi i d'altres dels quals ens hem fet ressò avui amb la directora del CSAC, María Elena Valiente. Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
A vosotros.
D'aquesta manera arribam ja a les 11, repassa les notícies de l'actualitat d'aquest divendres i tot una reprenem aquesta tercera i darrera hora de programa amb més idees.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.